A la Cala Ràdio ens agraden les coses amb accent obert. Amb Susana Encinas.
Bon dia, estimats amics i amigues. Un altre dimarts estem aquí a la Cala Ràdio i amb accent obert. La Sagrada Família és un dels temes inclosos en l'àlbum Gaudí del grup Alan Parsons Project, que va publicar el 1987. Un àlbum inspirat en la vida i obra del gran arquitecte català Antoni Gaudí, inspirat en l'equilibri que busquem sovint entre el que és la nostra vida i la nostra feina. Gaudí va revolucionar el món de l'arquitectura i de les arts plàstiques, assentant les bases de l'art actual i futur. La seva obra és una recerca de la perfecció de l'art, de la perfecció personal i de la perfecció de la societat humana. Ell ho expressava així. Per fer les coses bé, cal. Primer, l'amor. Segon, la tècnica. La Sagrada Família és el monument més conegut i característic de Barcelona, màxim exponent de l'arquitectura modernista creada per Gaudí. Follow the light of truth. Tot i que Gaudí va morir el 1926, deixant per acabar el projecte que el va ocupar els últims anys de la seva vida, tot el treball que va deixar, els planos, dibuixos, van fer possible que ara altres arquitectes i artistes puguin continuar amb aquesta obra. I d'això va avui, d'arquitectes, arquitectes tècnics. Avui realment no parlarem d'arquitectura, parlarem de algunes feines que fan els arquitectes tècnics. I per parlar de tot això, ens acompanya avui Jessica Gazeni.
Hola.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia, Susana.
Encantada de que estigues aquí. I gràcies. Que ens expliquis, perquè a vegades necessitem documents que anem una mica perduts, no? No sabem ben bé què ens estan demanant quan volem llogar o volem vendre una casa, i espero que tu ens facis, sense entrar en molt detall, perquè el programa tampoc no dona per a molt, però per entendre una mica millor què és tot això que ens demanen, no? Primer que res, com va ser que vas decidir estudiar? Perquè tu realment has fet... ets enginyera d'edificacions, que és el que abans es deia arquitectura tècnica,
sí.
No?
Sí,
com
correcte.
Va ser que et vas decidir per tot això, per estudiar això?
Jo penso que és una vocació que em ve de ben petita. A mi sempre m'ha agradat molt dibuixar, se'm donava prou bé. I llavors, quan uns pares es van fer una casa, jo devia tindre uns 12-13 anys, vaig veure que m'interessava molt, que sentia molta curiositat per la distribució, per escollir materials, i estava molt pendent. I a partir d'aquí, me va agradar molt tot el
vas
tema.
Vas veure clar.
Sí. I, era el meu propòsit era estudiar arquitectura tècnica. Sí.
Ja has estudiat, estàs sí. Treballant.
Sí.
Vull dir que ho has aconseguit, este repte.
Sí.
Quan volem llogar o vendre una casa, nos demanen moltes coses, no? Però, entre altres, nos demanen una cèdula d'habitabilitat, un certificat d'eficiència energètica. Què és tot això? Què és ben bé una cèdula d'habitabilitat?
Molt bé. Una cèdula d'habitabilitat, doncs, és el document que ens acredita que aquell habitatge compleix les condicions mínimes d'habitabilitat i que és apte per a que puguin viure les persones.
Sí. Aquella casa és apta, com dius tu, per poder viure.
Sí. I bueno, i aquest document l'ha de sol·licitar el propietari de l'habitatge.
Ah, molt bé, perquè ara perdó. No tenim la cèdula i l'hem de demanar.
Pues bé, qui l'ha de sol·licitar és el propietari de l'habitatge, el promotor o un representant autoritzat. I qui l'otorga és l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
Això fas bé de dir-ho. És l'Agència de l'Habitatge.
Sí.
Perquè ve molta gent a l'Ajuntament pensant que la cèdula d'habitabilitat la donen aquí a l'Ajuntament. I realment no és així.
No.
L'Ajuntament la demana, per exemple, com diem, per lo que és el lloguer turístic, però no és un document que es doni aquí a l'Ajuntament.
Sí, sí, correcte. És un document que, diguéssim, que per a sol·licitar-lo, el propietari s'ha de posar
en mans
d'un tècnic competent, i el tècnic és qui fa l'inspecció a l'immoble, llavors emetem l'informe i el presentem a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que aquest, durant bueno, un període de 30 dies hàbils, és qui la resol i la fa arribar al sol·licitant.
Molt bé. Perquè la cèdula d'habitabilitat és igual per una casa que és nova que per una casa que ja és, diguéssim, de segona mà, o per dir-ho d'alguna manera, no? Una casa que ja és...
Sí.
Bueno, ja té uns anys i clar, o bé la vens o bé la llogues.
Sí, sí. Tenim dos tipus de cèdules en aquest cas. Hi ha les cèdules de primera ocupació, que són dels habitatges nous, o bé que hagin tingut una gran rehabilitació, i després tindríem les de segona ocupació, que és per habitatges usats o preexistents.
Has dit, de primera ocupació serien per les cases noves o les que s'han renovat?
Sí, integralment. O sigui,
que pràcticament s'han deixat noves. Parlem a lo millor de cases que hem canviat instal·lacions elèctriques, d'aigua, revestiments de paviment, de parets...
Bueno, en aquest cas seria més aviat, en aquest cas de primera ocupació, gran rehabilitació és quan canviem ja la distribució de l'habitatge.
Vale.
Lo que tu ara m'estaves dient d'instal·lacions o paviments o una cuina nova i tal, entraria dins
de
segona ocupació. Sí.
Molt bé, molt bé. A vegades hem d'aclarir això,
sí.
No? Perquè parlem ja de a nivell estructural.
Molt bé, molt bé. Llavors, també voldria jo dir una coseta, que és, per exemple, si un propietari ha perdut aquesta cèdula o
molt
no
bé.
La troba, que m'hi trobo molt amb estes,
en
este amb cas.
Este
cas,
vale? Sí, és veritat, perquè a vegades
sí.
A casa tenim tants papers que dius, bueno,
sí.
La tinc, però no sé on
no
la tinc.
No sé on l'han deixat o en aquell moment no mos va arribar o no la vam anar a buscar, i bueno, pues, es pot demanar un duplicat. Un duplicat se demana també a l'Agència de l'Habitatge, i sempre i quan aquesta cèdula estigui vigent, perquè ara parlarem de la vigència de les cèdules
sí.
També, si vols. Però bueno, si fos el cas que ha caducat, s'hauria de tramitar de nou.
De nou.
Però bueno, això, les cèdules tenen una vigència de 15 anys, les de segona ocupació, i en el cas de primera ocupació, 25 anys.
Estem parlant
sí.
D'anys, clar,
sí.
Evidentment.
La podem perdre.
Claro. I que tinc entès que abans no era obligat. Si no era obligat,
sí.
Tampoc no la demanaven.
Sí, a veure, les de primera ocupació ja fa bastants anys que s'han
donat.
El que passa que és això que diem, o en aquell moment vam rebre tants papers per la construcció de la casa que no la vam anar a buscar, o l'han
perdut. O simplement l'han perdut.
Llavors sí que de fa uns anys cap aquí, tot això ja està més al dia i són necessàries, doncs, bueno, la de primera ocupació s'ha de tindre sí o sí per poder...
Bueno, ja a part
posar-se a viure en una casa.
Perquè a part de que poguéssim, que necessitéssim fer, pues, això, una venda o, o que haguéssim de llogar, la deuen demanar també per altres coses, com pot ser donar d'alta la llum, l'aigua...
Sí, sí, tant les companyies d'aigua, electricitat o gas, va? Les companyies subministradores, a dia d'avui te la demanen per fer una alta.
L'alta de, sí. Clar, del subministrament.
Del subministrament.
I el mateix passa amb el certificat de eficiència energètica. Bueno, no sé si volies dir alguna cosa més sobre les cèdules.
Bueno, jo et volia explicar una miqueta, si pot ser...
Sí, abans de passar.
Sí, què és el que necessitem per a demanar-les,
sí,
no?
Sí, sí.
La documentació necessària, no?
Sí, en
bàsicament,
el cas de que algú ara mateix l'haia de tramitar.
Correcte. Doncs, pues, bueno, necessitem el DNI de la persona propietària i l'imprès de sol·licitud normalitzat, que és un model que tenen a l'Agència de l'Habitatge. Bueno, si és la cèdula de primera ocupació, a més del DNI i el formulari, necessitem el certificat final d'obra de l'arquitecte, el certificat de control de qualitat de l'arquitecte tècnic i la llicència municipal de primera ocupació.
Molt bé.
Això en cas d'habitatges nous. I per a les de segona ocupació és aportar el certificat del tècnic competent, que és el que fem, doncs, després de la visita de comprovació.
Molt bé.
I per les cèdules, jo crec que...
Que hem dit així a tres molt generals el que pot ser interessa més a la gent que no se'ls pugui estar escoltant. I en quant al certificat d'eficiència energètica, és que això sona així una mica, no?
Sí, costa una miqueta de dir, eh?
Sí, sí.
Sí. Bueno, doncs és un document que dona una informació relativa de com n'és deficient aquell habitatge o edifici en qüestió, ¿vale? Perquè el podem tramitar per habitatges individuals d'un plurifamiliar o bé d'un edifici sencer.
Sencer.
Sí.
Tota una comunitat.
Sí, molt bé. Llavors, bueno, es te dona una idea, és per saber els consums anuals d'energia que necessita aquell habitatge, vale, per satisfer la demanda que pugui tenir en relació a instal·lacions d'aigua calenta, calefacció...
D'electricitat...
Sí, refrigeració... I també ens centrem en l'envolvent de l'edifici, que serien els murs de façana, les cobertes, les finestres, etc.
Molt bé, molt bé. I quina vigència té el certificat?
Vale, la vigència del certificat són 10 anys, en aquest cas, una miqueta menys.
Una miqueta menys.
Sí.
Sí.
I el certificat energètic és necessari per a la venda i per al lloguer d'un habitatge o d'un local.
Molt bé. En el cas del lloguer turístic,
sí,
no es demana el certificat d'eficiència energètica, és veritat. Només és quan se tracta del lloguer, bueno, que és per més temps, perquè el lloguer turístic l'entenem que és com a màxim d'un mes.
Sí, 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 és correcte.
Entenc que és per períodes curts. Molt bé. I el certificat d'eficiència energètica, com el podem tramitar? On tenim que anar?
Molt bé, pues, també cal que es poseu en mans d'un tècnic competent,
sí,
que llavors anem...
Sí, perquè, clar, pel que estic veient, evidentment necessitem un informe fet d'un tècnic.
Llavors el tècnic competent va a fer la visita de comprovació a l'immoble i aquest emet un informe que en aquest cas és a l'Institut Català de l'Energia, que és l'organisme que otorga les etiquetes energètiques.
Etiqueta energètica.
Sí, etiqueta energètica. És com aquella etiqueta que tenim als electrodomèstics, que
sí,
ha les lletres A, B o C.
Molt bé.
Llavors,
sí,
segons l'informe, ens qualifica, doncs,
l'habitatge.
No en surt una lletra.
Suposo que en quant a si l'habitatge és més consum o menys consum.
Sí, la qualificació ens variarà en funció de l'eficient que sigui aquell immoble. Per exemple, si disposa d'energies renovables, la qualificació serà més bona.
Més bona.
I poden obtenir una lletra més alta, una A, una B, una C. En canvi, quan les instal·lacions ens predominen les elèctriques o l'envolvent de l'edifici no disposa de bons aïllaments o les finestres encara les tenim en aquelles de fusta, en un vidre.
Que no estan ben, no ajusten del tot i encara deixen, bueno, que pots perdre energia.
Energia. Doncs obtindrem qualificacions inferiors.
Uh-huh. Un tema que trobo que ara molta gent potser se deu estar trobant, que els hi arriben les cartes de que han de passar la inspecció tècnica de l'edifici, perquè són edificis que ja tenen pues, uns anys, no sé si ja són 45 anys.
Sí.
Clar, la gent llegeix la carta i de seguida pensa, bueno, i ara jo què he de fer? Què he de fer aquí? Exactament què és la inspecció tècnica d'edificis?
Vale, sí, la inspecció tècnica de l'edifici és una inspecció visual, vale, que té per objectiu determinar l'estat en què es troba en aquella comunitat. I també pretén orientar els propietaris de si cal realitzar algunes actuacions de conservació i manteniment o també aportar algunes millores d'accessibilitat o sostenibilitat a l'edifici.
Accessibilitat?
Accessibilitat, també.
Sí, perquè, sí. Clar, aquí parlem de que abans no es mirava tant el tema de que no hi haguessin tantes barreres arquitectòniques.
A veure, no estan obligats a la ITE a fer aquestes millores, però sí que podem dir unes, bueno, aportar aquestes millores i que si els propietaris estan disposats, doncs adaptar-ho.
A fer-ho,
sí, sí.
Qui té l'obligació de passar la ITE?
Bueno, l'obligació de realitzar-ho és dels propietaris d'aquell edifici, unifamiliar o plurifamiliar, sempre que estiguéssim parlant d'ús d'habitatge. Hi ha alguna excepció que m'agradaria dir, per exemple, no estan obligats a passar la ITE aquells unifamiliars que estiguin separats de la via pública 1,5 metres.
Ah.
O sigui, que la façana la tinguéssim separadeta 1,5 metres. O que tingui la cèdula d'habitabilitat vigent, però sempre parlant d'unifamiliars.
Vale.
Si rebem la carta d'un plurifamiliar i
és, encara que tinguem la cèdula,
clar, perquè tindrem la cèdula d'un pis. I no,
és de tot l'edifici.
Vale.
Això va bé, tindreu clar. Perquè normalment entenc que este requeriment, no?, de passar aquesta inspecció va a tot l'edifici.
A tot l'edifici,
no,
sí.
Només a un habitatge
no,
en concret.
No es pot passar d'un habitatge.
Vale. I aquí també necessitem informe,
sí,
d'un tècnic.
Correcte, sí, sí. Aquesta inspecció, doncs, l'ha de realitzar un tècnic competent, vale? I bé, és convenient que els propietaris i ocupants dels pisets d'aquell plurifamiliar, vale, faciliten l'accés per poder realitzar la inspecció. És únicament inspecció visual i ens centrem a les parts comuns de l'edifici. Analitzem estructura, coberta, murs, façanes, instal·lacions, però de parts comuns. Però per a detectar algunes anomalies de tot l'edifici, clar, necessitem entrar en aquells pisets, els pisos, doncs.
Uh-huh.
I és per això que demanem la col·laboració dels propietaris o dels ocupants, perquè és molt necessari dir que has inspeccionat, si no el 100%, el 95% de tot l'edifici.
Sí. I, bueno, clar, aquí la pregunta seria, què passa si no passem la inspecció?
Vale, sí. L'informe que fa el tècnic, diguéssim que s'ha d'enviar també a l'Agència Catalana de l'Habitatge. Vale? Aquest informe pot ser bo o dolent. Vale? Hi ha uns tipus de deficiències que nosaltres detectem i les hem de qualificar en molt greus, greus, importants o lleus, o que no hi hagi cap, vale?
Uh-huh.
I segons el que nosaltres posem en aquest informe, després ho enviem a l'Agència de l'Habitatge, i ells és qui ho revisen i notifiquen al propietari o a la comunitat si és apte o no apte. Vale? Això va en funció de les deficiències que nosaltres
que
hem detectat. Si la resposta per part de l'administració doncs, és apta i obtindríem un certificat d'aptitud de 10 anys quan l'edifici no presenta deficiències o aquestes són lleus. Podríem tindre una altra resposta diferent que seria per 6 anys si l'edifici presenta deficiències importants.
Clar, la vigència veig que va en relació a les deficiències
que nosaltres posem a l'informe. Sí.
Molt bé.
I llavors tindríem la de 3 anys si l'edifici presenta deficiències greus o molt greus, que en aquest cas hauríem de prendre mesures cautelars, com seria un apuntalament d'un sostre, coberta, o protegir la façana amb alguna xarxa. Això ja serien casos més greus.
I que en tot cas, passat este temps, s'hauria de tornar a passar la revisió i, bueno, depenent de com estigui l'habitatge, si s'ha, diguéssim, reparat o aquestes deficiències ja s'han cobert,
molt bé,
passaria, a lo millor, la revisió per més temps o...
Tornaríem a donar per 3 anys o decidir si s'ha d'enderrocar o fer alguna altra mesura.
Alguna altra cosa. Bueno, encantada de que hagués estat perquè hem après, jo crec que moltes coses avui.
Gràcies.
Almenys tenim una mica més clar el que és cèdula d'habitabilitat, certificat d'eficiència energètica i la ITE, que molta gent al poble està rebent les cartes per passar esta revisió. Espero que nos acompanyis un altre dia.
Encantada, sí, de veritat.
Gràcies. Bueno, avui marxem amb una cançó de Mark Knopfler de la pel·lícula Local Hero, que la traducció que es va fer d'esta pel·lícula al castellà era Un tipo genial. Mark Knopfler era líder de Dire Straits, compositor, cantant i un dels guitarristes més famosos dels anys 70-80. La cançó és Going Home. Anem a casa. Adeu, amics.